Són les 3.
Catalunya migdia.
Ens entrem la segona hora del Catalunya migdia, on fins ara us hem parlat de Pedro Sánchez redoblant la pressió cap a Israel amb noves mesures per denunciar el que qualifica de genocidi i d'extermini de la població de Gaza. El govern espanyol vol aprovar per llei l'embargament d'armes i prohibir el trànsit de vaixells o d'avions carregats amb material de guerra i que vagin cap a Israel. Espanya vol seguir liderant la pressió internacional cap al govern hebreu. De fet, Sánchez s'ha dirigit a la comunitat internacional dient que està adormida. En resposta, Israel ha acusat l'executiu espanyol de corrupte i d'antisemita i ha prohibit l'entrada a les ministres de Sumar. També hem connectat amb diferents escoles de Catalunya per veure com ha començat aquest curs amb més mestres i menys alumnes. L'objectiu, diu la consellera, és revertir els mals resultats i alhora atendre la diversitat a les aules. I hem sentit l'exconseller d'Interior Miquel Buch, que avui al matí de Catalunya Ràdio ha carregat contra l'estratègia i contra els lideratges del seu antic partit Junts per Catalunya. Buch ha estat especialment dur amb l'expresident Quim Torra. Tot això us ho hem explicat a la primera hora d'aquest Catalunya migdia. Ara què podem afegir-hi?
Doncs mira, un nou moviment del Museu Nacional d'Art de Catalunya per intentar evitar el retorn de les pintures de Sixena a l'Aragó. El museu ha presentat ara al jutjat d'Osca un incident d'oposició que inclou dos nous estudis de prestigiosos experts internacionals amb què es vol convèncer la jutja de l'extrema fragilitat de les obres i dels riscos de fer-les malbé per sempre si es mouen de lloc. Un dels informes és de la màxima Organització Mundial de Protecció i Restauració del Patrimoni Cultural i l'altre de la respectada enginyera especialitzada en restauració d'art, Simona Sageva. En l'escrit d'oposició, el MNAC ha presentat l'últim dia de termini fixat, que era avui, per respondre a aquesta ordre d'execució de la sentència i reitera la incapacitat tècnica del museu per dur a terme la retirada i el trasllat de totes aquestes obres. I també hem d'explicar que els accionistes del Banc Sabadell tenen des d'avui fins al dia 7 d'octubre per decidir si accepten l'OPA del BBVA. El preu que els ofereix l'entitat d'origen basc és avui un 8,7% inferior a la seva cotització a la borsa. Aquesta és la foto del moment, però la majoria d'analistes coincideixen que l'operació s'ha d'avaluar més a llarg termini i que els grans inversors, que representen al voltant d'un 30% del capital del Sabadell, hi guanyaran amb la suma de les dues entitats. I d'aquí una hora, a les 4, tornaran els serveis mínims del 40% a les línies d'autobusos que cobreix l'empresa Moventis. Moventis Llobregat, a diversos municipis del sud del Barcelonès i del Baix Llobregat. Fins aleshores, són només el 20%. El comitè de vaga denuncia que Moventis fixa torns de feina de prop de 10 hores, temps de trajectes inassumibles i també canvis d'horaris constant als municipis afectats, Barcelona, Cornellà, el Prat, Esplugues, l'Hospitalet, Sant Feliu i també Sant Just d'Esvern. I si mirem cap a fora, Javier Milei ha admès la sonora derrota del seu partit en les eleccions de la província de Buenos Aires. Davant del peronisme, el president ultraliberal ha dit que els resultats l'obliguen a una autocrítica parcial, això sí, de cara a les legislatives del mes d'octubre. A Buenos Aires, Joan Biosca.
El president argentí Javier Milei reconeixia la derrota, però diferenciava dues coses. La gestió política, deia, ha estat equivocada, però l'econòmica no. Diu el president argentí, ara el sentirem, que pensa redoblar les seves promeses, anar més a fons. No ha pres nota el president argentí Javier Milei, asseguren diversos analistes que els argentins no estan potser d'acord amb tanta retallada, que milions de ciutadans ho estan passant malament, que els sous són baixos, el país està molt car, que les pensions dels jubilats són de pena i que deixar tirats els discapacitats no està en l'ADN del país.
Defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria.
La corrupció, que sembla apuntar presumptament cap a la germana de Milei per comissions del 3% en compres de medicaments per part de l'Estat, ha desgastat el president argentí Javier Milei, apunten també diversos analistes.
I encara afegir que la policia del Nepal ha mort almenys 14 persones després de disparar amb foc real contra els que protestaven arran de la corrupció i el tancament de diverses xarxes socials. Hi ha una vintena més de ferits, alguns amb lesions greus greus de bola al cap, segons fonts mèdiques d'aquest país, situat entre l'Índia i el Tibet. I encara una última hora, perquè hi ha un tren des de Saragossa cap a Barcelona que roman detingut a l'estació de Móra la Nova. S'està gestionant el transport alternatiu per carretera fins a Tarragona amb parades intermèdies.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I des d'ara i fins les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb la psicòloga Alba Alfageme. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt, tots tres?
Sí.
Tot a punt.
Sí.
Qui ha viscut amb alegria barra frustració l'inici del curs escolar?
A veure...
Alegria, ah. Jordi. Perquè ens hem d'enganyar, no?
I tant.
Jo us he dit que amb alegria, però amb un punt fins i tot de nostàlgia. Veus? També és de dir, que m'ha fet una miqueta de paneta. O sigui, tenia ganes que tornessin a escola, però també ha sigut un temps de compartir molt, i ara, bueno, tot s'ha de recol·locar.
Molt bé. Els més llestos, els de Sant Quirze o Sabadell, per exemple, que com que és festa major, avui hem fet festa, i per tant demà és el dia de l'estrena. Per tant, escolta'm, tenen un dia més. Hi ha algun que encara gaudeix a casa de festa. Bé, doncs em sembla que és un dels temes dels que parlarem, perquè em sembla que hi té alguna cosa a veure amb el que ens proposa l'Empar Moliner.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
Bona tarda, Empar.
Bona tarda, Òscar.
Tu també ja no et toca la tornada de col·le a tu a casa. No?
La meva filla demà inicia l'emocionant carrera universitària.
Sí, ja
o sigui, el moment d'anar a la universitat, que és un gran moment,
Home, és aquell moment.
Sí.
Vital.
Faràs 18 anys, al campus... Quan valen els diners de les coses del bar? Mare, hi ha una òptica, hi ha un cine, hi ha un gimnàs que val 13 euros i no tenen matrícula.
Però també hi ha classes, També hi ha classes,
també.
Però és
un detall, és un detall.
Sí, però crida més l'atenció tot el que envolta les classes que no les classes pròpiament dites.
Home, i tant. És un moment que sempre recordaràs.
I també d'aquells moments en què et sembla que t'estàs jugant la teva vida futura i després quan ho veus amb una mica de perspectiva dius, home, és un moment important, efectivament, però tampoc no t'hi jugues tota la vida, Vull dir, relativitzem les coses una mica.
En tot cas, és un pas a l'edat adulta que és molt emocionant.
I tant.
Molt emocionant.
A veure, què ens vols proposar? Té alguna cosa a veure amb la tornada a l'escola, no?
Sí, perquè ja ho estem dient tot avui, tot ahir, que es fa marxa enrere amb el telèfon mòbil a l'escola. Els adults, i quan dic adults vull dir, per exemple, tots els que som aquí, de la manera que sigui, ens queixem que se n'ha fet un gramassa, és veritat, que ja estan hores, que no estudies igual amb una pantalla que amb un llibre, sí, és veritat. Que no saben escriure a mà, i tenim raó, Però jo trobo que el problema brutal i gravíssim que suposen els telèfons mòbils no el tenen només els nens i els joves. Els adults, que ens queixem, també. A l'escola, els nens enviaven whatsapps, veien sèries amb el mòbil d'amagat. Però és que alguns mestres també. Alguns mestres han enviat parrafades gegantines durant la classe. I els nens enviaven whatsapps, però de vegades els enviaven a la mare per dir-li que s'havia descuidat el berenar. I la mare contestava, doncs, també. El mòbil ara mateix, per mi, és un desastre. És un desastre per la dosi. Tots els moments que abans servien per llegir, ara serveixen per mirar el mòbil, anar al vàter. Mirar TVOs i revistes, mòbil. Tens convidats a casa, van al lavabo, i els sent jugar al casino online, no se'n poden estar, se sent. Transport públic, mòbil, i si se t'acaba la bateria, estàs com es m'ha perdut. Al bar, mòbil. No us en recordeu quan deien, oi, és que les converses d'ascensor són molt incòmodes perquè has de parlar del temps? Què fem ara? Mòbil. Vull dir, ningú parla de res. Això s'ha acabat. I no vol dir que ho enyori. Jo no ho enyoro, jo sempre estic molt bé sense parlar. Ahir eren un sopar amb amics. En un moment donat, quan un dels homes parlava del seu hobby, un hobby que compartim, la seva parella i dues persones més es van posar a mirar el mòbil, però tranquil·lament. I quan ella va explicar les vacances, va ser el marit el que va mirar el mòbil i els altres dos encara seguien, ja s'ho sabien. Tres adults en una taula, sense cap sensació de vergonya, del tot abstrets, mirant no se sap què. Hi ha adults que el primer que fan quan es lleven és jugar amb el mòbil. miren sèries sempre amb el mòbil. És a dir, tenen la tele, però tenen el mòbil a la mà. Naturalment, llegir no ho fan. A les tertúlies de la ràdio i de la tele, els tertulians, quan no els toca o no els enfoquen, doncs també miren el mòbil. Els dinars especials, on fa fotos, però després se'n mira els comentaris a Instagram. No en parleu dels nens. He vist pares queixar-se de mòbils amb els mòbils a la mà, jugant al casino online o somrient beatífics per un missatge. I aquest somriure, que no han fet mai per cap paraula del fill, bé, el fill el mateix, eh? Aquest somriure és imperdonable. No em digueu res de nens, parleu-me d'adults.
Doncs aquest és el comentari de l'Empar i us cedeixo la paraula. Alba, Jordi, Júlia...
Psicòloga, tenim una psicòloga.
A l'Alba no la veig, però el Jordi té el telèfon sobre la taula, la Júlia té el telèfon sobre la taula.
Jo no el tinc perquè l'he perdut,
Jo tinc el telèfon sobre la taula.
Jo no sé on el tinc en aquests moments, si no el tindria.
Nosaltres, de quatre que som aquí a Barcelona, tres fem la mea culpa, i la quarta no perquè l'ha perdut, no perquè no el vulgui tenir. No sé a Girona com ho tens, això, Alba.
Jo el tinc també aquí a la taula, i és molt interessant el que diu l'Empar, perquè jo estic molt d'acord, el que passa que sí que m'agradaria fer un apunt respecte a la mainada, no? Sí que tens tota la raó, en part, de que al final els nostres fills i filles són el producte també del que estan veient en aquest modelatge, en l'aprenentatge del que fan les persones adultes, i que, per tant, a partir del nostre exemple és quan nosaltres llavors els podem dir no utilitzis tant el mòbil, perquè és que si no, diu, mapa, és que et passes tu el dia enganxat, no? I, per tant, sabem que hi ha una afectació molt important en persones adultes, podem parlar d'addicció al telèfon mòbil d'una forma clara, de fet, quan aquells moments en els que dius, mira, va, apago o no tinc el mòbil, hi ha gent que realment pots observar símptomes de síndrome d'abstinència, no?, clarament. El que passa que és cert, i ara s'han començat a fer alguns estudis, hi ha alguns estudis molt interessants, que estan explicant, per exemple, l'impacte que té, clar, les criatures, què passa? Que nosaltres arribem al mòbil quan, d'alguna forma, hem tingut una experiència no digital o no virtual, no? Per tant, vam saber viure sense el telèfon. Què passa? Que aquestes criatures, si ja des de ben petits o ben petites es socialitzen i aprenen a conviure amb el món a través, no?, de l'utilització, per exemple, del mòbil, o de les xarxes socials, com que no han tingut una experiència sense, no?, aquests artilugis, com si diguéssim, o aquests mons relacionals, aquests ecosistemes virtuals, tenen com una sensació de buit quan no ho tenen, que, per exemple, no saben avorrir-se, tenen molta por a l'avorriment, s'estan identificant uns problemes de, allò que diuen, no?, de focalitzar-se, problemes d'atenció bestials, que afecten el seu aprenentatge, tenen molts problemes de socialització, també, perquè aprenen a socialitzar-se virtualment, però no en el tu a tu, per exemple. Els hi costa, per exemple, fer una trucada de telèfon. I hi ha coses que els adults tenim, com si diguéssim, la cara bé, perquè van viure una altra experiència. I a més, el que s'està observant és que quan més aviat comences a utilitzar el telèfon, això acaba tinguent un impacte, fins i tot, en el teu sistema cerebral. S'està veient com alguns estudis han sortit en el Regne Unit, que diu que criatures que comencen a utilitzar el mòbil des de molt petit, s'està veient una disminució, fins i tot, de tota aquesta, com podríem dir, la massa gris, no?, la matèria gris, val? Que, per tant, està, d'alguna forma, apuntant a que hi ha un problema en la creativitat, en la capacitat d'aprenentatge, i que pot ser que siguin coses que no siguin reversibles, no? Per tant, molt d'acord amb el que diu l'Empar, i sobretot posar l'alerta en dir, és que no tenim clar si realment tots aquests problemes que estem començant a veure ja amb les criatures seran reversibles o no, no? Per tant, jo crec que és urgentíssim posar aquest tema, i jo, deixeu-me ja que ho digui, estic molt a favor que els nostres fills i filles no tinguin el telèfon mòbil fins als 16 anys, i crec que ara que parlem de les escoles, no sóc partidari de les prohibicions, però realment veient l'impacte que té, i realment veient el que està passant amb alguns centres que treuen els mòbils i com comencen a relacionar-se, com comencen a tenir molta més atenció, no?, aquesta capacitat creativa, crec que realment amb això hem de començar a ser taxatius, perquè si no se'ns estan anant de les mans.
Però mira, Alba, endevino que deus tenir fills menors de 16.
Sí.
D'acord. Quan prohibeixes un mòbil i només ets tu, i a la classe no, quan vagin a una festa semblaran yonquis del mòbil dels seus amics. Jo crec que hi ha un moment en què el mòbil és bo donar-lo per poder-lo confiscar. Serveix per això. Sí. Té el mòbil per dir, ara no tens mòbil. Hi ha un moment, que és passats els 16, que tu ja no pots prohibir. Tots els hàbits estan fets i tu ja no pots prohibir. I llavors és quan et pot dir, i tu? I tenen raó. Però
hi comença a haver-hi tota una comunitat, un col·lectiu important de pares i mares i d'escoles que estan una mica demanant allò de dir, comencem a tirar, i no és només aquí, a Catalunya i a l'estat espanyol, a nivell internacional, s'està veient, i entenc el que dius, però necessitem que comencin a haver-hi com alguns lobbies, no?, o espais col·lectius de gent que impulsin i que d'alguna forma puguis veure això que tu dius, no?, que no sigui l'únic el teu fill o la teva filla, no? Però ja està començant a passar. Ho dic perquè és que realment jo, els estudis que estan apareixent en temes, per exemple, de neurociència, que expliquen l'impacte, a nivell ja cerebral, fins i tot morfològic, o sigui, són molt preocupants, no? Llavors, jo crec que no és un tema menor i que realment, hòstia, és un tema de país i que ens hauríem de començar, tots, com molt bé dius, Ampar, ser exemple nosaltres, jo què sé, doncs arribo a casa a les 9 del vespre, tots deixem el mòbil no sé on i no es toca més, val? I si hi ha alguna urgència ja ens trucaran, no?
Clar.
Començar a ensenyar hàbits, però també és cert que, ostres, que hem de fer com un pacte social, perquè és que si no, el que us dic, tot això se'ns està anant bastant de les mans.
A veure, Jordi i Júlia.
És que tot és cert i segurament preocupant, perquè si els experts ho diuen i hi ha un consens, doncs evidentment que sí. Jo hi afegiria només aquell punt de fins i tot de l'ús del lleure, l'ús d'aquella hora tonta, l'hora tonta, l'hora, ara tinc una horeta, m'acabo de llevar i tinc potser mitja horeta per mandrejar o per fer qualsevol cosa, o un buit, simplement un buit, no sé què fer amb aquesta mitja hora o amb aquesta hora, en el moment que descartes el mòbil s'enriqueix d'una manera, vull dir, sí, el que sigui,
Perquè més
sigui.
Si agafes el mòbil, l'hora es converteix fàcil en hora i mitja o dues hores, perquè sense, no te n'adones i dius, ostres, quanta estona fa que estic mirant això?
Abans ens queixàvem de la tele, us en recordeu?
Sí, sí, sí.
Però quan ens queixàvem de la tele, era aquell moment gloriós en què tots érem al mateix espai, al mateix sofà, mirant el mateix programa. Sí. Que fort!
Pues ja és fer alguna cosa.
Que fort! Sí, sí. Quanta comunicació.
Sí, sí, exacte. Encara que sigui no verbal. Però és veritat, és a dir, passes allò, l'hora, mirant passivament vídeos o tuits o el que sigui, i ha passat una hora i et sents imbècil.
I això que diu Jordi, perdona.
Tampoc has après tanta cosa, eh?
I això que diu en Jordi és molt important, perquè jo sempre parlo d'aquest del dolce far niente, el no fer res, que és aquest moment on realment passen moltes coses. En el teu cervell, de cop i volta, li dones espai per ser més creatiu, per reflexionar sobre el que ha viscut. Són uns moments super necessaris. A més, tot això està estudiadíssim, no? Llavors, això que parla en Jordi, que són aquests moments tan importants, hem de ser un exemple també pels nostres fills, no? De dir, hosti, doncs ara tinc un temps i faig no sé què, no? I per tant, jo crec que això que diem, no?, que és molt important posar això que l'avorrir-nos, que sembla que l'escriptura els
ui,
hi fa
ara no,
panic,
ara tenen... No poden suportar el fet d'avorrir-se, no?
I
no,
això
no,
és
no.
Terrible, sí, sí. Sí.
Jo comparteixo tot el que dieu, El que passa és que sempre que parlem d'aquestes coses amb l'Òscar coincidim bastant perquè ens toca molt a la nostra professió, no? De què difícil és desconnectar, fins a quin punt també podem o no podem desconnectar.
No, clar, hi ha professions, evidentment.
Clar. Què implica també el telèfon, perquè el telèfon ja no és només una eina de comunicació amb altres persones, sinó ho tenim tot allà, tenim els contactes, tenim fins i tot els diaris, és a dir,
ja
llegim tot a través del telèfon mòbil, no? Per tant, sí que tinc aquest debat entre com es comunica davant dels nostres fills que això no està bé, no?, en certa manera, i que s'ha d'aprendre a educar amb això, però també explicar-los que és una eina que també hem de saber fer servir, ser útil. Potser l'escola no ha de ser l'espai, potser ha de ser les famílies. També aquí és on em toca moltes reflexions sobre també els tipus de família, és a dir, no sempre el que una família pot educar a casa o pot educar una altra, per condicions bàsicament materials, fins i tot, o també fins i tot de capital cultural, com l'escola ha de ser un lloc d'igualtat d'oportunitats, i per això crec que sí que és encertat que no hi hagi telèfons mòbils. No, crec que hi ha moltes derivades i que no tot és tan fàcil com dir hem de ser exemple pels nostres fills i no fer servir el telèfon. Crec que en aquest cas potser el debat de les pantalles va molt més enllà i com és un mirall també de la societat que estem construint nosaltres mateixos, els mateixos que diem que no hauria de ser així.
Jo sempre penso que s'ha de trobar el terme mig. És a dir, aquests nens viuran en un món en què tindran pantalles al seu voltant i que la seva vida es relacionarà molt amb la pantalla i, per tant, han d'aprendre a tractar la pantalla i que, per tant, han d'aprendre a saber allò, dedicar-hi una estona i saber què en poden treure.
Això ho faran sols, no patim. Ja, però, no patim. Però programar l'ordinador saben fer. El
però jo,
sí,
estan d'acord que en els últims anys potser s'havien passat a un extrem, perquè l'altre ja m'explicaven que les cançons de Bressol, el que ara són I3 i I4, que són el que era la preescolar, s'aprenen amb tauletes i amb un vídeo, quan abans sempre s'havia après amb la professora cantant.
Per això
cantant.
Desafinen tots i fa ajuda del reggaeton.
Potser no calia anar fins a aquest extrem, però també a vegades penso, home, potser prohibir-ho del tot. Potser tampoc.
Prohibir
potser
és molt complicat.
És veritat que la dosi sempre és complicat, eh? Perquè més, si permets, doncs és fàcil, és difícil posar-hi un límit.
Llavors, hi ha nens que van, per exemple, caminant a l'escola, i si tu a un nen li dius que ha de ser responsable per caminar a l'escola, també està bé que porti un telèfon mòbil, que és pel que són, per avisar-se, no per mirar vídeos, no? És complicat, però el problema som nosaltres. Nosaltres hem perdut, tots nosaltres, és a dir, és meravellós, eh? Jo també llegeixo el diari al mòbil, naturalment, que sí, i ara estava mirant, ostres, s'ha mort l'ànima de Supertramp, ho acabo de veure, sí. Quin greu... Però els llibres els hem abandonat, la ficció en paper... Tots, o tots, o gairebé tots,
no,
tots l'heu abandonat.
No,
tots l'heu abandonat.
No diguis això. Eh? Demà trec llibre, no diguis això.
Doncs trauràs llibres per quatre boomers
que... Els que llegim clar, en paper, al transport públic... Som,
ficció, ja, ja som, estic dient
sí,
molt
però
pocs.
Ja som la resistència, perquè vas al vagó foto, envoltat de gent que va mirant...
Sou gent que se li fan fotos. Jo també t'ho dic. A veure què deu estar llegint.
Falta un vidre, perquè ens vindrà a través del vidre. Però vaja. Bé, doncs escolta'm, que vagi molt bé el curs escolar, per tots els alumnes que avui s'hi han afegit.
Sí,
exacte. Que hi vagi molt bé l'estrena del llibre pel Jordi. Empar, gràcies. Bona tarda.
Adeu.
Passen 21 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria. Tenim aquestes declaracions que ha fet avui l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, al matí de Catalunya Ràdio, carregant d'una banda contra Junts per Catalunya, però especialment contra el president Torra. Ara ho sentim.
Catalunya migdia.
La pregunta del milió. Tu què faries amb 2 milions?
O sigui, la pregunta dels 2 milions.
Eh?
Has dit la pregunta del milió.
I què?
Que són 2 milions.
Per què m'ho fas, això?
És una altra pregunta?
11 de setembre. Sorteig de la grossa de la Diada. Amb 2 milions d'euros de premi.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Catalunya migdia.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
Es humillaven i feien moltes coses que no quiero hablar. Eren sinvergüences.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dèiem, l'exconseller de Junts per Catalunya, Miquel Buch, se suma a les veus d'antics dirigents crítics amb el rumb del partit de Carles Puigdemont. Després de les crítiques de l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, la setmana passada, avui al matí de Catalunya Ràdio, l'extitular d'Interior, Miquel Buch, ha carregat contra el rumb i contra els lideratges de Junts, però ha estat especialment incisiu contra l'expresident Quim Torra, de qui, recordeu, Miquel Buch n'era conseller.
Va ser posada de president sense saber què volia dir. El president ni ho va voler aprendre. A vegades t'equivoques, no? I a vegades poses persones en llocs que no has de posar. I crec que el president Torra, doncs, no va ser un bon president, ni per aquell moment ni en general.
Atenció també al que ha explicat en aquesta entrevista Miquel Buch. Diu que tenia la cartera d'Interior durant les protestes contra la sentència del procés i això li va provocar fortes discrepàncies i desautoritzacions per part del president Quim Torra. Avui a Catalunya Ràdio, Buch ha explicat que l'expresident li va arribar a parlar de renunciar a les competències sobre els Mossos d'Esquadra.
Hi va haver un dia que el president Torra, a Canonges, em va dir que si tants problemes portava la policia, doncs que potser el que havíem de fer és renunciar a la competència. Aquell dia vaig quedar garratibat. Jo, de fet, al president Torra li vaig presentar 3 vegades la dimissió. No la va acceptar cap de les 3 vegades. I em va fer fora una setmana abans de que l'inhabilitessin, atenció, per una pancarta, eh?
Miquel Buch no és un nouvingut a la política, té experiència, sap la volada que poden agafar unes paraules com aquestes, perquè a més són molt contundents. No és una crítica avalada, entre línies o amb indirectes que has de... No, no, és que és molt directa. I és algú que no comet una errada, una relliscada per falta d'experiència. Vull dir, ell sap què impliquen aquestes paraules, que a mi com a mínim m'han sobtat per la cruesa i la contundència.
Semblava que tenia com molts retrets acumulats. Jo, quan sentia aquesta entrevista, pensava en això. També pensava que, en el fons, és un atac de sinceritat. També tinc la sensació que això, durant aquest govern de Quim Torra, es va viure durant moltes situacions molt complicades, on xocaven, precisament, aquestes dues ànimes. Sempre parlàvem del xoc entre Esquerra i Junts, però també el xoc dins de Junts. En quin moment Junts, que és el partit hereu de Convergència, comença a fitxar personalitats que tinguin una certa popularitat cara enfora, amb un relat molt més buit, molt menys pragmàtic, molt més contundent, fins i tot, i com això s'ha acompanyat amb càrrecs de l'antiga Convergència, com ho, és, com ho va ser en el seu moment i ho és ara a Junts Jordi Turull, o com ho va ser i no ho és ara a Miquel Buch. Jo crec que és interessant veure com càrrecs d'aquella època, ara penso en Marta Pascal, amb David Bombay, que està al govern, com alguns d'ells han passat a abraçar les tesis del PSC, d'altres han deixat directament la política i d'altres estan intentant guanyar dins del propi Junts per Catalunya aquest terreny que en el seu dia li van otorgar personalitats com Quim Torra o fins i tot Laura Borràs.
Ara que dius això, Júlia, Miquel Buch ha descartat qualsevol aproximació al PSC en aquesta entrevista aquí al Matí a Catalunya Ràdio, perquè li ha preguntat Ricard Ostrell, ha descartat, ell no entra en els seus plans, no ha descartat tornar a la política, però no serà amb el PSC, ha dit, perquè tampoc no s'hi veu reflectit ni representat i, per tant, ha descartat aquesta opció.
Jo sí que hi he notat molta rancúnia. Em costa endevinar l'oportunitat, no sé què obeeix després d'aquests anys sortir ara amb aquests retrets. Se m'escapa la raó de fons, a no ser que sigui simplement, doncs, escolta, que és una cosa que estava guardant i que en un moment donat, després d'haver plegat Jaume Giró, doncs surt el Miquel Buch i també diu la seva. És possible que sigui el mateix tipus d'onada, ho desconec. M'ha estranyat una mica, doncs, la referència tan directa a Quim Torra i la referència a la manca de lideratges i de la deriva, etc., sense una proposta alternativa. És a dir, tant Junts com l'independentisme en general, després del gran trauma del procés, que no va acabar com l'independentisme volia, de cap de les maneres, ha intentat ser més pactista, ha intentat ser més pragmàtic, ha intentat també ser radical, ha intentat ser més contundent, i cap d'aquestes opcions ha acabat de funcionar del tot. De tal manera que la desorientació em sembla que és plausible i em sembla que està bé que algú faci el toc d'alerta de compte, perquè això s'està perdent moltes posicions, i amb això sí que has dit d'acord amb Miquel Buch que s'estan perdent moltes posicions. Ara, no veig que proposi cap alternativa i tampoc veig que s'estigui fent tot el contrari del que ell proposa. No veig la clau que ell voldria voler apuntar és que jo faria això altre, no l'he sabut endevinar en l'entrevista, no ho he vist, i molt menys parlant de lideratges. És a dir, és veritat que hi ha el rum-rum dintre de tot l'independentisme, no només de Junts, que faria falta una renovació de lideratges, però si alguna cosa en aquest moment no li falta a Junts és un lideratge molt explícit de Carles Puigdemont, que segurament és insuficient, que segurament s'ha de complementar amb molts altres, que segurament s'ha d'enriquir amb molts altres, però que hi és i de manera indiscutible, i que em sembla que és de les cartes bones que té Junts, o els asos bons que tens per jugar en el futur. Per tant, em costa molt endevinar a què ho veus l'oportunitat, per què ara. Em costa saber si té alguna relació amb el moviment que va fer Jaume Giró la setmana passada, no ho sé, però sí que sembla, la part positiva és que un toc d'alerta, un sacseig de dir, escolteu, que potser hi ha alguna cosa que no estem fent bé, em sembla que pot ser bona. La part dolenta és, si realment es tracta d'una cosa molt personal, d'una rancúnia molt personal, tothom en política té rancúnies, té retrets, té coses que no han anat prou bé, i malgrat tot no surt a la ràdio a explicar els draps bruts. Tothom podria fer el mateix, tothom podria dir, és que aquest no em va fer cas, o és que aquest s'equivoca, o és que aquest és una persona sense talent, etc. Tothom podria fer-ho, i em sembla que si alguna virtut havia tingut l'independentisme en el passat, era deixar-se això bastant a casa i deixar-ho dintre, i no crear més divisió de la ja existent. Perquè, aleshores, si tothom va dient la seva, si tothom va dient és que a mi m'han fet això, a mi m'han fet allò, i jo ho hauria fet d'una altra manera, i això s'arriba a exacerbar d'una manera bèstia, aleshores sí que l'independentisme no xocarà cap, no junts, sinó l'independentisme en general no xocarà cap. I això val tant pels partits polítics com per l'ANC, com per Òmnium i com per tothom. És a dir, potser estaria bé que alguns estiguessin una mica més callats i estaria bé que a l'hora de criticar es centrés més la crítica en sacsejar d'una manera positiva i constructiva, més que no pas airejar problemes o desacords o malentesos personals que, insisteixo, tothom els ha tingut i jo em fixo més aviat amb els que aguanten malgrat aquests retrets que puguin tenir.
Clar, jo, bueno, qui coneix Miquel Buch sap que és una persona molt sincera, directa, molt transparent i el to que ha tingut, jo crec que, bueno, és una persona que relaciona, és com bastant autèntic, no? Tens la sensació, doncs, que, bueno, que no és que no hi hagi filtre, però que el que pensa ho diu, no? I això que estava dient en Jordi, jo no sé fins i tot si ara és un moment... perquè quan hi ha tot, i com molt bé parles, no? Aquest trauma del procés, el després, tot el dolor que va haver-hi, i ara és un moment on, bueno, el que parlàvem la setmana passada, no? Hi ha una certa estabilitat, entre cometes, i potser ell sent que ara sí que és el moment per explicar coses que en el seu moment, a nivell fins i tot personal, perquè parla molt d'aquesta relació personal, o sigui, no podem perdre de vista que clar, és un conseller interior amb la complexitat que això suposa en aquell moment, no? En el que a més, fins i tot se li planteja això, no? Perdem les competències a l'àmbit de la seguretat pública, que seria un terrabastall com a país, i que a més es troba en una confrontació on no ens podem ni comptar, no sabem exactament quants estem a favor i en contra, perquè es va fer com es va poder, amb un estat en contra, i a més potser amb una oposició interna, no tant només ideològicament, sinó perquè té una sèrie de funcionaris, per exemple, la consellera d'Interior, que per actuar d'una manera o una altra necessiten seguretat jurídica. Llavors, jo crec que l'experiència del conseller d'Interior...
Devia ser terrible, allò.
Clar, devia ser terrible. I llavors, sentir que potser la figura del president, que és qui t'ha de recolzar i acompanyar en tot això, no acaba, no? I et planteja unes coses que, a veure, no m'ajuda que em diguis doncs perdem les competències. Pot ser que realment sí que hi hagués un impacte personal molt elevat i que això, doncs, al final... I ell pensi que ara hi ha passat prou temps com per poder-ho explicar, no? Jo entenc el que dius, Jordi, però també alhora entenc que a vegades hi ha situacions que tu tragues en aquell moment i que amb el pas del temps necessites, encara que formin part d'un projecte polític, també ho necessites explicar perquè formen part de la teva història, no? Llavors, no ho sé. No sé si hi ha cap objectiu o únicament l'objectiu era explicar tota la situació i el malestar que en aquell moment ell va sentir. No,
jo he fet l'any passat vaig publicar un llibre amb en Xavier Trias sobre la seva vida i sobre la seva vida política, i evidentment que hauria pogut treure molts gripaus, infinits gripaus, i hauria pogut parlar malament de moltíssima gent. Evidentment que va haver-hi, per exemple, un capítol que recordo del senyor Montoro, que sí que s'hi va recrear, no? Però en general, pel que fa als seus companys de partit, doncs va ser d'una exquisidesa i d'un constructiu i d'un, escolti, jo no sóc ben bé, no penso igual exactament que aquell meu company de partit, però malgrat tot tampoc ho aireixo als quatre vents i intento que la cosa recondueixi d'una manera que pugui ser útil per tothom. Això és una manera de fer que jo francament la prefereixo.
També deixa algunes coses, o sigui, d'una banda la reflexió aquesta de potser Junts per Catalunya es va equivocar en el perfil de qui va triar per fer de president, perquè recordem que Quim Torra és algú que venia de l'activisme, no tenia una carrera política en els partits, o sigui, tenia una carrera política fora dels partits i de les estructures més estables dels partits, i era un activista que venia de presidir diverses entitats, però no venia de l'ADN, entre cometes, de qualsevol altre partit. I després l'altre, que suposo que també és una cosa natural, és a dir, que jo sí que ho enllaço una mica amb el que va fer Jaume Giró la setmana passada, i és que hi ha tota una sèrie de figures que venen de la tradició convergent o de la manera de fer de Convergència, que amb la deriva que ha agafat Junts per Catalunya els últims anys, el més normal és que no hi estiguin del tot còmodes.
Si parlem, dels últims, si parlem dels últims un o dos, és una deriva molt pactista. És una deriva molt pactista i molt de diàleg.
La de Junts ara,
La de Junts ara.
Clar,
llavors,
jo
no sé exactament què respon.
Jo volia entrar una mica en això, és a dir, precisament, el que a mi no m'ha quedat quadrat és Buch al govern de Quim Torra. És a dir, el que no em quadra és llavors, ara... Em sorprèn veure com ara fa aquestes crítiques tan dures a Junts quan en realitat Junts està fent purament de Convergència a Madrid. Potser no ho està fent a Catalunya, però a Madrid sí. En el cas de Jaume Giró també tinc la sensació que ve una mica amb la mateixa història de Miquel Buch. Crec que aquí també té a veure amb un reconeixement personal. Personal, que sempre el personal és polític i més en aquest tipus de partits, eh? Però de dir fins a quin punt tu consideres que ets un actor polític molt valuós i no se t'està donant l'espai que tu mereixes o que tu creus que has de mereixer. I crec que aquí Buch també s'ha trobat una mica sol, sincerament. Recordem també que va tenir un dels primers judicis, també va ser el primer amnistiat, però un dels primers judicis va ser el seu. I aquí també hi va haver una posició una mica estranya de personatges com Quintorn en aquell moment. Per tant, crec que tot tenia a veure amb el que estava passant. Jo sí que sóc partidària que aquestes coses puguin explicar sense que això impliqui trencar amb el que hauria de ser el diàleg i el consens. Però dins dels partits passen aquestes coses. Amagar-les tampoc em sembla molt just de cara als teus votants. Es poden explicar de moltes maneres, es poden dir d'una altra manera, però al final el que estava explicant avui Miquel Buch sí que té un punt polític molt important, i és que en certa manera es va estar disposat, el que en aquell moment era president, a cedir en competències, i en un moment com el que era aquell 2019, que és més o menys quan devia tenir la conversa, perquè a partir del 2020 amb la pandèmia tot això ja no es tira endavant, crec que sí que és rellevant també políticament. No sé fins a quin punt, com ha de ser aquesta línia, però crec que sí que s'ha d'explicar.
La part bona de l'entrevista, i això ho reconec, és allò, no anem bé. No anem bé, s'està perdent vots a cabassos i algú ho ha de dir i s'ha de reaccionar. Aquesta és la part bona. Que algú surti creant aquesta alerta em sembla bo. Després, a què obeeix la part personal? Diu, és que se sentia molt sol. Bé, jo estic convençudíssim que Quim Torra, president Quim Torra, se sentia també molt sol. I, de fet, ho ha dit també. Laura Borràs també s'ha sentit molt sola. N'estic convençudíssim. Estic convençut també que el president Puigdemont també de vegades se sent molt i molt sol. I de vegades no del tot recolzat pels seus. És a dir, això em sembla que o va amb la política o va amb la situació en què es troba l'independentisme, que s'ha de situar i que ha de trobar el to, que ja comença a fer una mica tard, després del procés, i tornar a iniciar una etapa de confiança i d'il·lusió, que em sembla que això no tindria per què és tan difícil. És extremadament difícil si tothom es va fent puntades de peu als micròfons de la ràdio.
Passen 7 minuts a 2:15, hi ha l'altre gran tema del dia, que té a veure amb Pedro Sánchez, que ha comparegut a les 9 del matí per tal d'anunciar mesures contra Israel i, per exemple, ha sobtat que Pedro Sánchez ha parlat obertament, i alguns líders que van amb més peus de plom, de genocidi i d'extermini del poble de Gaza.
Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario.
Pedro Sánchez, a més, ha anunciat un embargament d'armes per llei, que vol aprovar, i, a més, fins i tot es prohibirà que qualsevol vaixell o avió que porti material bèl·lic cap a Israel passi per territori espanyol.
La aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
Des de Sumar s'han celebrat aquestes mesures, de fet s'han atorgat la paternitat d'aquestes idees, i des del govern d'Israel la reacció ha estat molt contundent, dient que Pedro Sánchez és representant d'un govern corrupte i que està intentant tapar els seus casos de corrupció amb declaracions que consideren que són antisemites des del govern d'Israel. No sé com ho veieu, si realment està tapant els seus escàndols, si està, ha vist que aquí té un filó per tal de guanyar popularitat, o si realment ve des del convenciment i torna a ser el capdavanter, entre cometes, entre la diplomàcia europea, que sembla que va una mica en peus de plom, i Sánchez sempre ha anat un pas o dos per davant d'altres líders.
Tot és veritat alhora, potser?
Exacte. Una mica, em temo que sí.
No, jo sí que parteixo d'una premissa, que és que Sánchez ha vist que davant d'Europa i davant de la resta del món té un paper protagonista que ell mateix vol continuar tenint. Jo crec que també té a veure amb què farà, potser, després quan deixi de ser president del govern espanyol, però és veritat que ell sempre li ha interessat molt aquesta projecció internacional i que sempre intenta posicionar-se davant de la resta. Crec que ho ha fet amb molta claredat tant amb Israel com ho està fent amb Xina, per exemple, no? Quan, amb les aliances que està tenint amb el país asiàtic davant de Donald Trump. Crec que el missatge d'avui va una mica en aquesta direcció, és a dir, al final el que fa és legalitzar una cosa que ja està fent, que és aquest embargament d'armes, que crec que és una mesura positiva. D'altra banda, està llançant un avís als Estats Units dient, ei, per costes espanyoles no passarà cap vaixell amb armament ni combustible per Israel, no està en un missatge cap a Israel, sinó cap a Estats Units, però de l'altra banda, la mesura més important és la que no ha pres, que és la retirada de l'ambaixada. Per tant, l'ambaixadora continua a Tel Aviv, espanyola, i per tant, aquí no hi ha un trencament de la diplomàcia. El que hi ha és algunes mesures per intentar fer veure que s'és molt més contundent del que ho és la Unió Europea. També és veritat que no és molt difícil. La Unió Europea s'està posant completament de costat, no està tractant a Israel com l'estat genocida que és, i per tant, crec que davant d'això, Sánchez està quedant com un líder que vol abanderar això. Això implica que vol tapar els seus propis casos de presumpta corrupció? Sí, se li ve una setmana molt complicada. Hi ha el primer ple al Congrés on tindrà un cara a cara amb Feijó, la seva dona ha de declarar davant del jutge Peinado, per tant, sí, és possible, però crec que tampoc podem fer veure que tot el que faci aquest govern, només pel fet de que tingui judicis pendents, ha d'estar ja per ser malament.
Sí, jo crec que amb això que comentàveu, no? Aquesta voluntat de seguir liderant, no? Tota aquesta pressió que no està fent la diplomàcia europea i d'alguna forma aquesta projecció internacional, i que crec que també hi ha un punt, s'ha de reconèixer, un punt de valentia, perquè al final tampoc sabem exactament el detall, les implicacions que pot tenir o els interessos a les relacions reals d'Israel, i per tant tot això que està fent no serà innocu, igual que el que va fer també davant dels aranzels, no? Confrontant-se amb Trump tampoc serà innocu, i per tant jo crec que està bé que com molt bé dèieu, independentment de que sigui per distreure o no, jo crec que hem de reconèixer que ha fet un pas endavant, que potser s'està convertint en aquell país tractor en el que altres països també es poden mirallar per seguir, i que a més també avui també sortien unes dades, no?, que deien doncs, que estava pujant tant el vot de l'extrema dreta, que havia baixat tantíssim, no?, l'intenció de vot socialista i també, no?, el Partit Popular també havia baixat, i per tant jo crec que també aquest tipus de declaracions, veient com està el mapa, no?, si més no de la intenció de vot de la població, també s'ha de dir de cara a les esquerres fins i tot, vull dir, tira't no?, a la piscina, perquè és que malament no t'anirà, també, vull dir que al final tot plegat és un win-win, no?, per tant jo crec que se li ha de reconèixer aquesta valentia, que també pues, al final segurament recollirà i en el darrer uns interessos, de ben segur, però davant d'aquest genocidi que estem veient, jo crec que això és el mínim que un estat ha de fer.
És una polarització que li convé moltíssim sense treure el mèrit, i estic d'acord amb vosaltres, i em sembla que les dues coses són certes. De la mateixa manera que Donald Trump ara batejarà el Ministeri de Defensa com a Ministeri de la Guerra, que és un gest molt contundent, doncs jo també sé fer gestos, i evidentment és un gest que contrasta molt amb la passivitat de la Unió Europea, que té masses desavinences internes com per, en comparació, per cert, amb el que està fent amb Ucraïna, que allà hi ha un consens bastant, vaja, gairebé unànime. En el cas de Palestina, doncs ell és capaç de discutir, de prendre posició i d'entrar en aquesta polarització que li convé. És un debat, el d'Israel i Palestina, que a mi em fa molta angúnia, perquè nosaltres som lluny, i que, per tant, prendre posició és totalment legítim, però tot i així no deixa de ser un conflicte que està fora, i per tant prendre posició de vegades obeeix molt més. No ho estic acusant, però segur que també pesa el factor intern, que és jo, si ara mateix m'erigeixo com això, com a persona molt destacada, com a antítesi de Donald Trump, doncs tot això que guanyo i això ho aprofita també políticament. Una altra cosa és que a banda d'això la seva causa també hi sigui, i la causa pro-palestina doncs evidentment sigui molt legítima, i a més l'onada popular que hi ha de suport en aquesta causa és creixent, i només faltaria, i té fonament, té un fonament real. però que Pedro Sánchez se n'aprofita, em sembla que és clar, i que em sembla que és una persona en aquest sentit amb sort, perquè de polítiques d'esquerres i d'afavorir la classe mitjana o la classe baixa de la societat, em sembla que no se n'està sortint prou. Però, en canvi, d'aquestes postures més ideològiques i més de contrast amb l'oposat, doncs amb això, francament, amb això totes li ponen.
El govern espanyol continuarà en aquesta línia perquè acabem de saber que el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha cridat a consultes a l'ambaixadora d'Espanya a Tel Aviv davant les calumnioses acusacions cap a Espanya i cap a les inacceptables mesures contra dos membres del govern d'Espanya. Recordem que el govern israelià no permet l'entrada de les dues ministres de Sumar al seu territori, d'aquí aquesta reacció del govern espanyol. Per tant, continuen amb aquest filó, entre cometes, de buscar aquesta confrontació amb Israel per part del govern socialista. Falta un minut per arribar a 3:15. Fem una pausa i en tornar anirem a París, perquè avui podria caure François Bayrou, el primer ministre. Això ja seria notícia, però és que, clar, és el cinquè primer ministre en els últims anys i la sensació que França ara mateix està instal·lada en el desgovern i que és impossible que ja hi hagi un govern que duri alguns anys. Ara de seguida ho comentem.
Catalunya migdia. Tornar a la rutina pot costar, però a Westfield Glòries i Westfield La Maquinista t'ho posem fàcil. T'esperem amb la millor oferta en moda, tecnologia, gastronomia, tot el que més t'agrada en un sol lloc. Descobreix les últimes tendències a Uniqlo, Sephora, Milby, Fnac o Freshly Cosmetics. Tornar a la rutina mai havia estat tan fàcil.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix.
Jo li vull enviar el berenar a la Gala, que acaba de començar el curs com a mestra.
Gala, pot ser que hagis rebut un berenar?
Sí, una coca de xocolata.
Hola, carinyo.
Ai, ploraré.
Eduard, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha algun motiu per enviar-li el berenar a la dona avui?
És que està embarassada de 8 mesos.
Judit, bona tarda.
Que has rebut el berenar?
Sí.
Que em sento molt afortunat de compartir el meu dia a dia amb tu.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com dèiem ara mateix, a l'Assemblea Nacional Francesa s'està fent la intervenció del primer ministre, François Bayrou, que a les 3 ha obert el debat d'una qüestió de confiança. Tot apunta que no superarà aquesta qüestió de confiança i que, per tant, el govern caurà pels vots en contra de l'esquerra i de l'extrema dreta. El motiu és aquell pla draconià de retallades contra el dèficit públic que ja està amenaçat per mobilitzacions al carrer. Anem a París amb la corresponsal de Catalunya Ràdio TV3, la Isabel Galí. Isabel, bona tarda.
Bona tarda.
Com està anant aquesta moció de confiança?
Bueno, es votarà més tard. El discurs de François Bayrou s'acaba d'acabar. Ha fet un discurs de defensa del seu mandat, de defensa de la veritat, ha dit d'urgència nacional, ha recordat els riscos de no escoltar els problemes de sobreendeutament del país i ha apel·lat a la solidaritat amb els joves, que assumiran, segons ell, durant 30 anys aquest deute. També ha apel·lat a la responsabilitat dels partits polítics, sobretot dels que fins ara tàcitament li havien donat opció a governar, que són els socialistes i l'extrema dreta. Teniu el poder de fer caure el govern, però no de canviar una realitat inexorable. Els ha dit. Però, sincerament, aquí a l'Assemblea Nacional ningú creu que François Bayrou pugui superar aquesta votació. Seria una sorpresa, realment, si passés, perquè els càlculs que es fan, més o menys, són d'aproximadament 370 vots en contra, i la majoria està a 289. Penseu que els republicans han donat llibertat de vot als seus diputats. Ells no són, de facto, part de la macronia, però sí que formen part d'aquest darrer govern, i serà interessant veure què fan, perquè se'ls pressuposa una certa lleialtat si volen continuar formant part del següent govern, cosa que diuen que sí, sempre i quan el primer ministre escollit no sigui socialista.
Per tant, haurem de veure què és el que passa a les votacions. Tothom dona per fet que Beirut perdrà aquesta moció de confiança i, per tant, aquí Macron tindrà dues opcions. O bé convoca eleccions, que és el que li demana l'extrema dreta i fins i tot els socialistes, o bé intenta tirar endavant nomenant un nou primer ministre. Però, clar, és que ja en porta uns quants.
Sí, seria el cinquè. És cert que l'opció de les eleccions anticipades encara pot empitjorar més el fràgil terç parlamentari que manté els partits que li donen suport, que són el Moviment Democràtic de Beirut, Horitzons i Renaixement, que és el partit 100% macronista. L'extrema dreta de Marine Le Pen encapçala enquestes, a més, puja, i es podria donar la situació amb aquestes noves eleccions que després pogués formar una majoria amb la dreta, l'extrema dreta. Així que sí que s'haurien acabat les opcions del centre-dreta, que no vol perdre el poder, evidentment. Macron, doncs, probablement intentarà buscar primer un nom de consens. I potser aquest cop mira cap a l'esquerra per permetre que siguin els socialistes els que entrin al govern. Ja es veurà, eh? Però potser se sabrà més aviat del que sembla. Macron podria parlar demà a la Nació.
Des de fora, i no estan en el dia a dia francès com estàs tu, per què costa tant, per què és tan ingovernable França en els últims anys? Què està passant?
Bàsicament és que hi ha una Assemblea Nacional partida amb 3/3 i això fa realment inviable. Hi ha una esquerra plural, després hi ha un centre dreta i després hi ha l'extrema dreta. I això és el que està dificultant moltíssim aquest govern. S'ha de tenir en compte més que Macron, ell el que no vol és dimitir, perquè aquesta també seria una opció. Però aquest estancament també és una mica responsabilitat seva, perquè ell va convocar ara fa un any i mig eleccions legislatives que van empitjorar aquesta situació parlamentària i, per tant, ha quedat encara més debilitat.
A més, tot això amb el context d'aquesta crisi econòmica que tan clarament ha descrit Beirut en el seu pla i ara mateix, com ens estaves explicant en aquest discurs. És a dir, la situació econòmica de França, com a mínim els que diuen els experts, és que és delicadíssima.
És delicada, és cert que un govern feble no ajuda gens i per això cal que s'aprovin pressupostos amb retallades. Retallades que uns diuen que han de ser doncs taxant més els més rics i altres diuen que el que s'ha de fer és, efectivament, retallar una mica els serveis socials i aquest estat de benestar. Aquesta és la situació de fons que hi ha una espasa de Dàmocles. Aquest divendres una agència podria rebaixar encara més la qualificació del deute francès i això encara empitjoraria més la situació. Hi ha molta gent que diu que aquí el que hauria de passar és que hi hagin eleccions no legislatives sinó presidencials, però evidentment, com deia, aquesta és una opció que Emmanuel Macron no vol fer-hi front, no vol deixar el poder. En canvi, els qui ho estan esperant amb candeletes és el reagrupament nacional, tot i que aquest tampoc és que sigui el seu millor moment, perquè, per exemple, Marine Le Pen avui ha sabut que el dia 13 de gener resoldrà la seva apel·lació a la inhabilitació. En aquest moment ella ni tan sols es podria presentar ja no com a presidenta, sinó com a diputada, i això no li convé. Per tant, aquest impàs realment fa de mal resoldre.
Doncs estarem pendents. Aquesta tarda tindrem el resultat d'aquesta votació. Tot fa pensar que Beirut la perdrà i que, per tant, no podrà continuar al poder, i veurem Macron si demà fa aquest discurs. Ja sabrem si és que opta pel més probable, que és buscar algun altre candidat de consens per fer de primer ministre, o si, contra pronòstic, acaba acceptant per convocar noves eleccions. Tot plegat ho seguirem amb la Isabel Gal. Isabel, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
No sé com ho veieu, però la sensació des de fora és que és impossible governar a França, i també aquestes informacions, com explicava la Isabel, de situació molt preocupant, econòmicament parlant, per una de les grans economies europees.
Clar, jo crec que tot es barreja aquí. Entenc que precisament per aquesta situació econòmica i també perquè no vol deixar el poder, Macron descarta de totes sotmetre's amb aquestes eleccions presidencials abans d'hora, però també és cert que el candidat que busqui haurà de ser de consens, però ja no només cap a l'esquerra, sinó fins i tot fins a arribar, en aquest cas, potser a l'extrema dreta, perquè si no crec que és insostenible. I el nou que vingui, en qüestió d'un any, li pot acabar passant el mateix que previsiblement serà avui, que és que ell mateix es va sotmetre en aquesta qüestió de confiança i que avui previsiblement la perdrà.
Es troben a faltar altres, perdó, però és que és un sistema polític molt diferent del nostre, sí. I es troba a faltar partits frontissa, que tot l'espai lliure s'ha deixat a l'extrema dreta. Els partits tradicionals han fet una funció, han fet un paper bastant galdós els últims anys, i per tant doncs s'ha empobrit moltíssim el debat ideològic a França, però faltaria en aquests casos, que això és perfectament possible que passi en alguns moments històrics, però per exemple Pedro Sánchez no podrà segurament aprovar pressupostos o té moltes dificultats per aconseguir el vistiplau de Junts o de Podemos, i tot és molt fràgil, i malgrat tot no deixa d'haver-hi aquesta figura de partits frontissa que poden intentar salvar la situació en un moment donat. A França això és molt més difícil, i per tant la cosa està endimoniada. Ni tan sols ara mateix l'extrema dreta, que semblava que tot això obeïa a aquest auge increïble de reagrupament, doncs obeeix a una cosa molt més estructural, molt més sistemàtica i molt més difícil de resoldre. No es veu la llum, no es veu el desllorigador per enlloc, i no sé, poden anar repetint eleccions tantes vegades com vulguin, però em decanto per pensar que en aquests casos si alguna cosa falta són lideratges molt forts. És a dir, a vegades un líder molt fort, si els partits no funcionen, un líder molt fort que pugui ser capaç d'afrontar contradiccions i de dir, no, escolti, ja sé que m'estic contradient, però vaig cap aquí i tothom em seguirà, o molta part de la gent em seguirà malgrat les meves contradiccions, és quan les menes troben a faltar. Macron podria haver estat aquest lideratge, però està allà ficat en la seva funció. Faltaria una altra figura amb el mateix carisma.
Clar, i també una mica això que diuen, no, retallar per poder evitar aquests problemes més greus després, no? Al final sí que es posa sobre la taula, evidentment, reduir el dèficit, però també, sobretot, estabilitzar, evidentment, l'economia, però protegir aquests serveis bàsics, no? A França també, no?, el que havia simbolitzat d'alguna manera Europa, i aquesta polarització que estem veient, no?, això ara que parlàveu que falten aquests partits frontissa, però que ho estem veient amb molts governs, no?, realment, aquests governs tan febles que al final també el que a mi personalment també m'inquieta molt és que sembla que posem en joc una mica l'estat del benestar, no? Quin tipus de retallades apliquem, on, i amb aquest auge que estem veient, no?, que ara també ho estàveu comentant, de l'extrema dreta, al final quina Europa també ens està quedant, no? Perquè a vegades aixeques una mica la mirada i veus els teus veïns, no?, els problemes que tenen, què s'hi estan jugant, totes aquestes polaritzacions, i és com que cada cop és més complicat aplicat al taulell de joc, no? I al final, dissortadament, el que pot acabar patint sempre acaben sent, no?, al final els mateixos sectors de població, i sobretot per mi el que hauríem d'intentar protegir a totes és aquest estat del benestar, no? I aquí és una mica on triant aquesta doble ànima, no?, i que realment amb aquesta dificultat de trobar aquests espais més centrals, no sé com, on pot caure, no?, on es pot decantar tot plegat, i a mi, ja et dic, si en algun moment França havia estat exemple, no?, o un far en algun moment, ara mateix a mi, et dic, m'inquieta profundament, perquè tens a vegades la sensació de dir, bueno, és que el que està passant al nostre voltant és algo que a poc a poc també va sentint el run-run, no?, que pot arribar aquí, no?, i el preu que es pot acabar pagant, no?, com a país pot ser molt elevat.
Falten 3 minuts per arribar a les 4, estarem pendents de que el passi a França, però deixeu-me només comentar, no tindrem gaire temps de comentar i ampliar-ho, però una notícia que ens ha sobtat a tots plegats, i l'Albert Velasco, historiador de l'art, i que n'hem parlat molt amb ell perquè treballava al Museu de Lleida en el moment de la marxa de les obres per l'article 155, ha fet públic a través del seu compte de Twitter que als Encants de Barcelona avui hi havia la urna funerària de Joan de Sagarra, que va morir fa tot just uns dies.
Hi
havia la urna funerària allà, a un col·laborador o algú que coneix l'Albert Velasco l'ha contactat, li ha dit, escolta, mira, li ha enviat una fotografia, efectivament és la urna funerària buida, sortosament, les cendres no hi són. I clar, l'Albert Velasco s'ha mobilitzat, ha fet arribar algú que ha pogut adquirir, sembla, aquesta urna, i per tant ell ha explicat també a través de les xarxes socials, el mateix Albert Velasco, que ara està en un lloc segur i que pròximament explicarà el què. Però periòdicament apareixen aquestes informacions de peces que tenen un valor històric, cultural, i que apareixen perquè algú, suposo que ha buidat un pis, i aquests objectes acaben a un mercat de segona mà, com són els Encants. Però clar, sobta. Insisteixo que hi ha fotografia, i Albert Velasco explicant que sí.
És molt ràpid, eh?
bé, algú l'ha trucat i ha dit, escolta, mira el que he trobat, i suposo que la mateixa persona li deu dir, escolta, de moment, compra-la i sí, ja, sí, ja en farem alguna cosa. Però clar, és, clar, si no va a mans d'Albert Velasco, que és un historiador de l'art i que, per tant, prendrà les mesures necessàries, va d'un altre, això es pot malmetre, es pot perdre, es pot especular amb ella, etcètera, etcètera. Però és una d'aquelles notícies que realment, quan la veus, perdó, no ho dec haver entès bé. Però sí, sí.
A mi ara se m'encén aquesta curiositat de com ha arribat això fins allà, no? Poder parlar amb el venedor, ell, d'on ho has tret, qui t'ho ha comprat, poder parlar, no? Com tots sí. aquests intermediaris que al final, pues sí, segurament ve d'un buidatge d'un pis, seria el més plausible.
El Punt Avui, que és qui ha publicat la notícia, l'Albert Velasco és col·laborador del Punt Avui, diu que ha parlat amb els hereus de Joan de Sagarra i diu que sí que van buidar el seu pis recentment i que els encants acostumen a ser destinació de tot allò que els familiars consideren que no té valor. Es van quedar les cendres, se suposa que no hi són les cendres, però la urna funerària sí que ha acabat els encants. Aquelles coses que quan te les expliques no ho dic que m'entès bé, o després dic com pot ser. Però sí, sí, ara l'Albert Velasco sembla que la té, o com a mínim controlada, i a partir d'aquí veurem què és el que passa amb la urna funerària de Joan de Sagarra.
El que fa gent després que mor amb nosaltres no està en les nostres mans.
No.
Però això ha anat molt i molt ràpid, estic sorprès.
Sí, sí, perquè fa tot just uns dies que va morir Joan de Sagarra.
Sí.
Ni 6 mesos, però vaja, així estem. Veurem, seguirem també les vicissituds d'aquesta urna funerària. Alba Alfagema, Jordi Cabré i Júlia Reguer, gràcies a tots tres.
Merci,
gràcies,
bona tarda.
Ens
queda una mica més de 30 segons per arribar a les 4:30 segons per sentir el Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.